Doncs nosaltres avui ens trobem amb aquesta entrevista que fem cada dia amb en Sergi Fonseca, que és agent major d'incendis i voluntari del Parc de Bombers de Tordera. Sergi, què tal?
Hola, Maria Dolors.
Doncs, mira, jo en principi m'agradaria que ens expliquessis, perquè fa molt pocs dies que hi ha hagut aquest incendi a Llançà, fes una valoració de la coordinació que hi va haver amb aquest incendi.
Bueno, aquest incendi ja prèviament ja teníem tots uns factors de risc que ens indicava que podíem tenir una situació d'això, no? D'un gran incendi forestal, és a dir, el mapa de risc que s'elabora des del Servei de Prevenció d'Incendis ja va posar aquesta alerta i després a nivell del cos d'agents rurals vam activar el que en diem el nivell del pla Alfa 3. Això vol dir que restringim l'accés als massissos, en aquest cas a el que era el Cap de Creus. Per tant, ja feia presenciar que, doncs, que això podia ser una complicació, no? I així es va ser. Llavors es fa una sèrie de vigilància, però es va detectar, doncs, va haver-hi un avís d'incendi i ja es va veure que ràpidament evolucionava, fent una carrera ràpida, des de Llançà cap a Port de la Selva, i ja va, és un foc que va començar, com sempre, amb un petit punt, però ràpidament va començar a estendre's de flancs, no? A eixamplar-se dels flancs i pujar cap a el que seria la muntanya que puja al Cap de Creus i que donaria, arribaria a donar fins a Sant Pere de Rodes, no? Per tant, això va activar tots els recursos que tenia disponible Bombers, que afortunadament eren tots, perquè no hi havia un altre gran incendi forestal, i van començar a analitzar quina seria la millor manera de poder contenir el foc. I es va veure que no es podia anar directament i es van buscar les oportunitats, és a dir, esperar que en un moment donat que la topografia ens canvia, puguem actuar i a la nit treballem amb mitjans aeris i equips de terra per anar reduint. Al mateix temps, el que era el cos de Mossos d'Esquadra, del cos d'agents rurals, del qual en formo part també i professionalment hi vaig assistir-hi, vam començar a treballar en les causes que vam detectar, que va ser a l'área d'inici de la carretera de Llançà a Port de la Selva, i vam rastrejar el seu punt d'inici per les condicions meteorològiques del vent i de la humitat i vam trobar una punta de cigarreta que és el que va originar la propagació d'aquest incendi d'una de manera inicial.
D'acord, perquè allà, clar, va pujar perquè els matolls, tot aquell Cap de Creus, tot allò són matolls pràcticament,
sí,
eh?
El Cap de Creus té un tipus de morfologia tant ja geogràfica, podríem parlar, però també el relleu, la meteorologia associada, i llavors té condicionat un sistema de vegetació molt concret que fa que propegui molts incendis.
Bé, Sergi Fonseca, fa pocs dies que hi ha hagut un altre incendi també per aquí a la vora, no?
El de Lloret de Mar, en aquest cas, els podríem relacionar tots dos des d'un punt de vista que tots dos han afectat zones que en diem interfàcia urbana forestal, és a dir, que afecten urbanitzacions i cases. En el cas de Lloret, si parlem del cas de l'incendi de Lloret, molt menor, només ha cremat 7 hectàrees, gran part ha cremat l'urbanització Font de Sant Llorenç, de Lloret de Mar, va iniciar-se per un accident, una furgoneta que es va cremar, per tant, una cosa que és molt difícil poder-hi treballar, perquè és un vehicle que té una avaria i que acaba amb incendi, però que va impactar directament a les urbanitzacions i ens va cremar una casa. Fins i tot això fa que l'equip de bombers hagi de deixar el seu equip d'extinció d'incendis forestals i dedicar-se plenament a la casa. D'aquí la necessitat de tenir una autoprotecció amb franges de protecció perimetrals per fer front a aquests incendis.
Per qui volia jo entrar? Llavors, ens podem trobar a Tordera en una situació d'aquestes?
Sí, per descomptat. És a dir, fixeu-vos, el foc de Llançà ha sigut una negligència, això podem fer pedagogia, de que no es tirin puntes de cigarretes, de que es faci millor la feina en aquest aspecte, però foc de Lloret és un accident i per tant contra els accidents no hi podem lluitar-hi gaire més, vull dir, perquè són molt fortuïts, no? El que sí que hem de donar és un missatge d'autoprotecció, eh? Per part de l'Ajuntament de Tordera les coses s'han començat a fer ja des de fa temps i s'estan fent bé, però jo només diria que ara la paradoxa és que precisament és la ciutadania que a vegades no troba bé que se li faci una franja a la seva urbanització. És a dir, cases aïllades, urbanitzacions, han de fer una franja perimetral de 25 metres que ha de complir una densitat de 150 arbres per hectàrea. Això vol dir un arbre cada 6 o 7 metres i que no hi pot haver tangència de capçades. O sigui, ara aquí estem en un lloc que tenim tangència de capçades i no hi hauria de ser-hi. Però això és el màxim, és a dir, un mínim de zero. Podríem tenir una franja perimetral sense vegetació i això seria més desitjable perquè el foc es transmet per la topografia del territori, per la meteorologia que tingui i pel combustible. La topografia no la podem tocar, són les muntanyes, la meteorologia és el temps que ens fa, però podem tractar el combustible, tallar arbres per evitar que ens facin malbé cases o vides humanes.
Com estan els boscos de Tordera actualment?
Ara estem patint una situació d'estrès hídric, estem patint una situació de sequera que portem des de fa 3 mesos o 4. Aquests 3 mesos o 4, aquests boscos de Tordera en principi aguanten el procés hídric. El que passa és que estem en una situació que aquesta situació ens venia a la primavera. Precisament a la primavera és quan hauríem de haver tingut més pluja i és quan n'hem tingut menys. Per tant, ara estem esgotant les reserves que el bosc podia tenir. Primer, l'estrat herbaci ha quedat tot assecat, després l'estrat arbustiu perquè té unes arrels menys profundes i finalment els arbres són qui ho notarà. Però estem començant a tenir un aspecte que els arbres estan ja perdent fulla, assecant-la, perquè l'arbre, en el moment que nota que li falta aigua, el que fa és desprendre's de fulles per no tenir tant de gastar tant de recurs de l'aigua. Clar, aquestes fulles seques ens comporten una propagació per les capçades del foc i això és el pitjor que podem tenir, un foc de capçades. Ara estem arribant a aquesta situació en els boscos de Tordera i per tant cal extremar molt les precaucions personals per qualsevol activitat que puguem fer amb risc d'incendi forestal, però també pensar, i això és en un futur, a treballar a l'hivern, a fer unes franges de protecció que ens serveixin per poder contenir els béns i les vides humanes que tenim a les urbanitzacions de Tordera, que són moltes, i permetre així que els bombers puguin treballar de cara al front de foc que es pugui propagar.
Quines prevencions es fan al bosc per evitar tot aquest possible foc?
La prevenció que fem ara mateix és una prevenció activa, és a dir, detecció ràpida, mirar de disminuir al màxim els riscos associats a unes possibles ignicions. Què seria desitjable? Desitjable seria que poguéssim, en un moment donat, poder, com que els boscos de Tordera són tots privats, posar en comú la propietat forestal i d'aquí intentar treure unes polítiques de gestió del territori que indirectament ens servirien per fer prevenció d'incendis. Pasturatge extensiu, un aprofitament del suro, un aprofitament del sector fustaner, un aprofitament del sector arbustiu, trobar-hi idees i que fos rendible. Per començar, perquè això sigui rendible, ens hem de posar d'acord les administracions públiques amb els propietaris. És a dir, Tordera, torno a dir, és privat, però hi ha molts propietaris privats. Hi ha propietaris que potser tenen moltes hectàrees i d'altres tenen poques hectàrees. Doncs ens hem d'unir, hem de fer un pla marc perquè tothom, si més no, si no en treuen benefici, que no els hi costi una inversió, que això ho pugui assumir amb subvencions a l'administració pública. I a partir d'aquí generar un paisatge menys combustible, que no propagui tan ràpid i més resilient. És a dir, que en cas d'incendi es regeneri més ràpid.
Sergi, es compleix amb les franges perimetrals que m'has dit abans, que són de 10 metres, etcètera, etcètera, a part d'urbanitzacions amb cases, es compleix?
No, costa molt fer complir. Veure, les franges han de complir la franja al voltant i les parcel·les interiors també han d'estar lliures de vegetació. Jo crec que l'Ajuntament de Tordera està fent molt bé la feina i em consta que pel departament que té de Medi Ambient s'està treballant molt bé. El que passa és que, i aquí el missatge que jo vull donar, és que la ciutadania a vegades és reticent a que se li tallin els arbres del voltant de casa, perquè normalment és gent que va viure a les urbanitzacions i que vol anar a viure en contacte amb la natura, el que és contacte amb els arbres. Aquest missatge és erroni. S'ha de permetre fer aquesta franja de 25 metres, deixar-la bastant arrasada, així és de clar, sense que perdi la seva, el seu paisatge, però pensar que darrere d'aquesta franja hi ha molt de bosc, i a vegades passa que els arbres es tapen al bosc. Només així tindrem una protecció per a aquesta urbanització. Per tant, paradoxalment, és més que els mateixos residents a les urbanitzacions, si no tots, uns quants, i podria dir la majoria, no volen que se'ls talli aquests arbres. Però per part de les administracions és que estan obligades a fer. La llei 5/2003 obliga a que es mantinguin aquestes franges de baixa densitat, de molt reduïda densitat, d'arbres i d'arbusts per evitar aquesta propagació dels focs forestals.
Per acabar, un consell ràpidament a la gent que va caminant, a tothom, a qui va en cotxe, tot, que no hi hagi aquests problemes.
Sí, clar, per descomptat. Deu pensar que estem a mig d'una emergència climàtica, estem en una situació que cada vegada anirem, no sabem com evolucionarem perquè els models meteorològics ens canvien cada moment, i per tant jo el que puc dir és que qualsevol activitat que fem, que no ens n'adonem, un fregament en fricció, pot generar una partícula incandescent que pot provocar un incendi forestal. Per tant, molta cura en fer barbacoes, en fer servir radials, bufadors, en engegar motors, en depèn de quina zona, molta cura amb això. I després, una ràpida comunicació al telèfon d'emergències, cal repetir-lo, 112, és el 112, no trucar a la veïna, no trucar al meu pare, no trucar al meu amic, no,
112,
no tinc un amic que és bomber, el trucaré, no, truqui al 112 i doni aquesta informació. I si no és res, és una falsa alarma, no passa res. I això és un servei gratuït que el que s'ha de fer és que una ràpida actuació ens permetrà actuar ràpid.
D'acord, doncs moltíssimes gràcies. Esperem que puguem estar tranquil·lament i que aquest estiu que tampoc hi hagi incendis.
Esperem a tots i moltes gràcies als mitjans de comunicació locals que ens permet expressar-nos a donar aquests missatges de prevenció.
Doncs moltíssimes gràcies. Fins aquí aquest Tordera en directe. Us ha parlat Maria Dolors Oliveres. Adéu-siau.